Vinga, que comencem setmana i ho fem amb el Dia Internacional del Poble Gitano. Avui, 8 d'abril, també és el Dia Internacional de l'oposició als aliments transgènics. Però mira, si vols una cosa més local, et diria que avui és el dia lleidatà, si vols, del caragol, perquè comença el Caragol Tour, que de seguida, en dos minuts, en parlem. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Començant setmana, 8 d'abril. D'aquí uns moments farem aquesta primera connexió amb el nostre company, amb el Cosme García, perquè ha començat el Caragol Tour. Aquest any, per cert, ho fan a l'inrevés. Comencen on acaben habitualment. Avui, Caragol Tour a la ciutat de Barcelona. Però res, en dos minuts te'n parlo. Abans, t'he de dir que hem tingut un cap de setmana, si no d'estiu, ben proper. Ens va salvar una mica el tema del pols en suspensió. Com pots veure, ha sigut un cap de setmana en el que el sol no l'han vist lluir net en cap moment. Però així tot, déu-n'hi-do quines temperatures, molt suaus, sobretot les mínimes. Hem tingut unes temperatures mínimes que pràcticament són rècord, que no han baixat dels 16 graus de temperatura mínima. 16-17 graus, per tant, déu-n'hi-do. Com ens hem quedat aquesta nit? Doncs a 15,9 hores d'ara, fregant els 22 graus a la ciutat de Lleida. Què fem? Buscar aquesta previsió meteorològica. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel està nuvolat durant les hores centrals amb probables precipitacions febles al Pirineu i no es descarten xàfecs o tempestes ocasionals al final del dia. Persistirà la calima, les temperatures màximes, sense canvis significatius, marcaran 27 graus a Lleida i al Pirineu. El vent és del sud amb cops molt forts a cotes altes. Per demà esperem un descens generalitzat de les temperatures, que serà notable a les màximes, que marcaran 20 graus a Balaguer, 19 a Lleida, 15 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. El cel estarà nuvolat i no es descarten precipitacions localment fortes i amb tempesta amb la cota de neu al voltant de 1.000 o 1.200 metres i s'esperen acumulacions de neu de 5 a 10 centímetres al Pirineu i el vent serà del nord i del nord-oest, pluja moderat amb intervals de fort i ràfegues molt fortes a cotes altes del Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Ja ho has vist. No amaguis encara jaquetes i peces de roba amb màniga llarga, que encara hem de tenir una davallada de temperatures per després, home, amb les dates que estem, tornar-les a recuperar. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, abans de tot, fem aquesta primera connexió amb la caravana del Caragol Tour, que en aquesta edició 2024, la seva primera cita, s'han desplaçat cap a Barcelona. Això canvia. Hi ha una altra cosa que no canvia. N'hi ha una que no canvia. I és la presència del nostre company i amic Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
M'has agafat menjar cargols.
Bon dia. Ja estàs menjant cargols a dos quarts d'una?
No, m'han fet provar. Acabo d'esmorzar. Sí, acabem de muntar la sala. La veritat, tenim 94 persones. Tenim amb el subdelegat del govern, José Crespín, que ens acompanyarà, l'alcalde de Sant Esteve de Sesrovires, que és el nostre trament. Ja saps que aquesta població és coneguda per la senyora Rosalía, la gran cantant catalana. I després també tenim diferents diputats i diputades i alguns dels candidats que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya per Lleida. I tindrem la societat civil i també els turoperadors i patrocinadors d'aquesta festa. Ara diré jo al president de la CECOSAD i deixar ben clar que això no paguen els collistes, ni molt menys. Això són uns patrocinadors exclusius que volen que es faci això i això no s'ha encarregat de sufragar les despeses que tenim, sobretot dels materials i el trasllat que tenim. Hem arribat ràpidament aquí a Sant Esteve, tot ho tenim al nostre abast, ho tenim tot preparat, les taules confeccionades, 11 taules, a les quals haurà prop de 90 persones que degustaran cargols, però a més dels cargols també tindran trinxat i també tindran lògicament d'aquestes exquisiteses que no te vull dir perquè si no ja és una hora d'aquelles que a tu te comença a agafar gana,
sí, sí.
I seria tot un problema. Més a més de tèmpores de cargol també tindrem paté de cargol, lògicament vist que sempre són l'aimat també com les seves bodegues i lògicament també cervesa Sant Miguel que són els patrocinadors també nostres de les nostres sortides.
Cosme García, escolta que ja t'havia dit que faríem una connexió curta.
Ja està,
et deixa...
ja
no, no, et deixaré més temps, ho farem a l'inrevés. La curta la farem la de després.
Ah, doncs jo tinc que buscar llavors
per això.
Sempre,
ja ho sé, ja ho sé, són no sé coses del directe. Cosme, tu no te n'has perdut ni una de Caragol Tour? De sortida de Caragol Tour?
Jo diria ni una, que... ni una. He estat fixe permanent com una fulera. He perdut una. La pandèmia em va prendre una.
Ah, bueno,
quan ho tenia
sí.
tot preparat, i havia invitat al president de les Cortes, a l'alcalde de Benavarre, es va fer a Madrid, i el Paradís Temporada, que va ser l'últim any, perquè ja està tancat Paradís Temporada a Madrid, no vaig poder anar quan ho tenia tot preparat, i els meus invitats no van poder estar.
Ja
tinc aquí el jefe, ja ha arribat el Ferran Pedrics, que és la persona que, bueno, coordina. Si veguessis aquí, la FECOI no havia sentat a taula. Si l'haguéssiu vist com muntava els plotters, i com fica cadires, i com fica mandils, per aquí tots ho fem. Ferran Pedrics, expliques una mica el contingut d'aquesta Caragol Tour, i si hi ha alguna novetat especial.
Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
Bon dia. Escolta, això podríem dir que dona el tret de sortida a les activitats de l'Aplec del 2024, no? Aquesta primera cita del Caragol Tour.
Sí, de fet ja portem dies preparant l'edició d'aquest any, perquè no penseu que sigui senzill com tots els anys, però sí que és veritat que de cara a fora, de cara a la galeria, doncs és el primer acte que realment ja dona el tret de sortida a tots els preparatius, a tota la prèvia, per poder tindre una nova edició de l'Aplec com toque, no?
Uh-huh. Aquest any comenceu per Barcelona, el Caragol Tour.
Sí, hem fet un canvi important perquè Barcelona era sempre l'última parada on fèiem el Caragol Tour per acabar de fer doncs, aquest efecte crida, perquè la gent de Barcelona, que és el públic de proximitat més important que tenim, doncs vingui a l'Aplec. I aquest any el que fem és començar aquí. I comencem aquí perquè la idea és que muntarem uns menús degustació de caragolades des d'avui fins a l'Aplec.
Ah,
de manera que hi haurà gairebé 2 mesos de promoció de l'Aplec del Caragol, de la cultura del caragol i del nostre producte de proximitat aquí al bell mig de Barcelona.
No?
I això esperem que tingui també el retorn amb aquest efecte crida de la gent que ve a menjar aquí la caragolada, doncs que tinguin aquestes intencions de vindre a viure a l'Aplec i a tornar a fer una caragolada a als nostres Camps Elisis, no? El restaurant que muntarem allí pel Pac del Visitant.
Ja,
per tant, és una iniciativa per ampliar encara més aquesta promoció que fem a fora i per donar aquest marge, perquè Barcelona és un públic molt objectiu i que tinguin 2 mesos per poder anar fent xup-xup de ganes de vindre a l'Aplec i millorem tota aquesta campanya de promoció que estem fent.
De totes maneres, Ferran, ja hi cabrem, perquè l'Aplec d'aquest any serà el més gran de la història, no?
Sí, a veure, els collistes estan a rebossar. Totes les colles, ja ni cap, gairebé ningú més. Estan acabant d'agafar els últims convidats, mirant si en poden encaixar doncs, les sol·licituds que tenen. No? L'altre gran repte és els visitants. No? Nosaltres fa molts anys que promovem que la festa és oberta, que la festa, a banda d'estar dintre d'una colla, pots vindre a gaudir-la i que podem rebre tots aquests visitants amb el nostre restaurant que montem ja fa 2 anys, serà el pavelló 4, amb moltes millors condicions, molt més gran, i no tenim cap problema amb rebre a la gent, ser hospitalaris amb ells, les colles no tenen cap problema, ja sabeu, amb rebre els visitants, i realment esperem que sigui també un any rècord en quant a visites i en quant a la sensació, no? L'experiència que s'emporten la gent que ens venen a visitar.
No, a part d'això, ho deia Ferran, perquè em sembla que s'ha aprovat l'entrada de 3 penyes més.
Quatre
penyes més. Encara hi ha una llista d'espera, però mira, que es comença a moure aquesta llista, 4 penyes més, per tant, si el repte era majúscul amb d'altres edicions, aquesta vegada doncs, serà igual o més. Recordem les dates, 24, 25 i 26 de maig del 2024. No ho recordo pels penyistes, perquè aquestes ja les tenen marcades d'un any per l'altre. O sigui, això ja és religió, per entendre'ns. Però sí que és veritat que aquest objectiu de portar gent que no estigui en una penya i que vingui també a gaudir de la festa del Caragol a la Lleida és el que es persegueix amb aquest Caragol Tour, sobretot per la gent de fora de Lleida, evidentment.
Sí, una mica l'objectiu és aquest, és aprofitar la força de la festa. La festa té una salut de ferro, la festa està fent xifres de rècord any rere any. Segurament el proper any tornarem a tindre xifres de rècord perquè encara ens queda espai per 3 o 4 colles noves i per aquesta banda estem molt tranquils i molt il·lusionats.
Mm-hmm.
Ara el repte és l'altre, no? El repte és que la gent s'acabi de creure que pot vindre a gaudir de l'Aplec sense estar en una colla.
Clar.
Que pot vindre a gaudir de les activitats culturals que fem a totes hores, que pot veure l'ambient que hi ha a les colles, que pot disfrutar de la cultura popular que portem aquests 3 dies als Camps Elisis i que pot fer una tapeta, un menú complet de caragols entre nosaltres.
Bueno, això és el més important, sí. Pot menjar caragols.
I tant, bueno, si no se'ns acaben, sí. Jo crec que per aquest any no hi ha problema. Ara, en futures edicions haurem de veure, perquè són 15 tonelades de caragols en un cap de setmana. I això també, a part de la logística que us podeu imaginar que mou tot això, doncs hi ha el producte estrella, que és el caragol, tampoc és tan senzill trobar-ne tant.
Clar. Ferran Pèrdrix, escolta, que és un plaer que ens acompanyis avui en directe. Enhorabona per l'inici d'aquest Caragol Tour i bueno, ens anirem escoltant a cada sortida que feu, eh?
Perfecte, allí estarem. Nosaltres la intenció és aprofitar l'èxit i la força de la festa per continuar enrere any, ubicació, tres ubicació, fent això, explicant què és la Plec, explicant com som a Lleida, com és la nostra forma de fer oci i quina és la nostra gastronomia i la nostra cultura.
I tant que sí. Hem parlat amb el Ferran Pèrdrix, president de la FECOL, de la Federació de Colles de la Plec del Caragol. Gràcies, Ferran.
El Ferran acaba de marxar, però el que no ens ha dit és el que jo volia saber.
Què
no
vols saber?
Dirà. Home, qui és el pregoner de la Plec del Caragol, però... i no m'ho dirà, estic segur. Perquè
és que és molt d'hora. Escolta,
home, te puc garantir que encara que jo hagi fet 50 anys de ràdio aquest any, jo no seré el pregoner perquè ja ho sé.
Bueno, a veure, Cosme, el Caragol Tour, cap on comença avui?
Anem
a Barcelona. On més anirem aquest any?
El 22 anem cap a Madrid. Anem a Madrid i aquest any ho farem al Círculo, amb aquest Cala Cerca Català de Madrid. L'any passat va ser el Círculo de Belles Artes. Hem estat a Calle 54. Hem estat, bueno, a molts llocs emblemàtics de Madrid. I aquest any estem allí, estem al Cercle Català, que tenim molta relació, allí va estar, bueno, presidents d'aquest centre, a més a mi em fa il·lusió, perquè ja saps que hi ha unes cases regionals, i no deixa de ser una casa regional, el Cercle Català de Madrid, perquè les subvencions també participen com a tal, no?
Yeah.
Allí ha estat en Carles Santí i ja tens moltes persones com a presidents. Després es faran unes jornades gastronòmiques que sempre es fan a Saragossa, que aquest any, si no hi ha canvis, hi participaré, vull participar, perquè es fa a Casa Pedro, és un dels restaurants més emblemàtics de Saragossa. Ho havíem fet al Palafox, com a anècdota, vam entrar en un autocar al pàrquing del Palafox. Van tindre que baixar les rodes, l'aire de les rodes, per poder entrar en l'autocar allà.
Uh-huh.
I després s'està fent una gestió bastant important per part del president i d'alguns membres també d'Andalusia per poder anar a Granada. I a la tardor és possible que es vagi a presentar a Granada i si haurem cobert el periple de les ciutats AVE, que és el que a nosaltres es porta. I avui molta gent que vol vindre perquè és un complex molt interessant. El Ferran ja ha abandonat, ja està fent les seves gestions per l'altre cantó, perquè van trucant gent, un que pot, l'altre que porta un acompanyant. Bueno, la veritat és que és molt bonic.
Molt
a mi m'agradaria que un dia que tu poguessis viure en
sí,
directe.
Clar.
Ah, per cert, hi ha un invitat molt especial avui aquí.
Ah, sí?
David Velasco García, director de COPE Lleida de Tarragona.
No el facis parlar molt, que està afectat de la veu, eh?
Ja. Però, home, per què li feu gravar tantes faltes?
No, bueno, ja t'ho dic, vull dir que no el facis parlar molt. 12:33 minuts, Cosme, deixarem aquesta primera connexió aquí, a dos quarts de dues tornarem a parlar i ho farem també amb l'Octavi Pérez, que és una de les persones que tampoc falla mai i és una de les persones que us porta als llocs, a les sortides del Caragol Tour.
Jo tinc que dir que per mi l'empresa aquesta, Junta, i per mi per COPE Lleida, ha sigut sempre emblemàtica. Ja amb la primera família que la va portar, però és que a la Volta Ciclista, sense aquesta empresa, jo no hagués sigut ningú.
I tant. Cosme, una abraçada. I no mengis res ara, perquè acabes d'esmorzar. No mengis res fins d'aquí una estona.
No, te faré bondat, Ah, per cert, ja saps que els cargols van bé per la veu.
Faré bondat.
Velasco, demà nuevo.
Vale.
Demà nuevo.
Cosme, una abraçada.
Adéu, salut i llarga vida.
A veure, faré bondat. Tu pots creure, si vols, Ja et dic jo que no em farà de bondat. Vinga, va, 12:34 minuts. D'aquí uns moments estarà amb nosaltres el Josep Lluís Gómez des de Q2 Consultors. I ja saps que de cara a la una ens hi plantarem rient o posant somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer. Abans, però, t'explico que les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya han tancat la temporada aquest cap de setmana després d'haver pogut obrir 125 dies, tot i la sequera. Són 125 dies des del desembre fins a l'abril i les nevades del mes de març i la producció de neu han permès l'obertura de tots els complexos. De fet, és curiós perquè aquesta temporada els hi ha anat exactament a l'inrevés. Ens ho explica el David Ros, des de l'estació de Boí-Taüll.
Hem fet aquest mes de març el 100% de l'estació. La Setmana Santa gairebé estàvem al 93%. Crec que teníem dues pistes tancades només per un tema d'acumulació de neu, fins i tot. O sigui, no per manca, sinó per l'acumulació de neu. I la veritat és que tancarem, que habitualment es va reduint el gruix de neu i aquest any ha començat al revés, no? Ha començat amb molt poca neu, s'ha anat gaudint de bona neu i ara tancarem amb gairebé el 100% de l'estació oberta.
Ferrocarrils afirma que aquesta temporada ha suposat un negoci agregat de gairebé 50 milions d'euros i 2.800 llocs de treball per a totes les valls. Seguim fent recompte de números. L'Ajuntament de Lleida ha tancat el Pla Iglú després d'atendre 354 persones i havent facilitat 8.915 allotjaments. En 143 dies d'activació, la mitjana ha estat de 62 persones per dia. El 28 de desembre es va produir l'aforament màxim del servei amb 86 persones al pavelló 3 i també a Jericó. I recorda que l'any 2023 el màxim es va produir el 7 de febrer amb 117 persones ateses. Per gènere, el Pla Iglú ha donat cobertura a 310 homes i 44 dones. El nombre d'usuaris han crescut un 3% respecte a la campanya de l'any anterior i representen un 12,4% del total. Per edats, augmenta del 18 al 23% el nombre de menors de 25 anys que sol·liciten el servei, mentre que només un 2% tenen més de 65 anys. També s'han atès 19 persones amb alguna discapacitat o dependència. I acabarem amb la notícia econòmica. L'atur es va reduir en 141 persones al març, a la província de Lleida, segons les dades que va publicar el Ministeri de Treball. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Copa Lleida.
A punt per començar a parlar de temes de la vida, de qualsevol tema, però que de vegades si generen doncs una mica de desconeixement o necessito que m'ajudin a tirar endavant segons quines activitats o reclamacions o d'altres històries, necessitem un bon assessorament legal. Els dilluns te'n parlem i ho fem amb els amics de Q2 Consultors. Els trobes a internet, q2consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i tenen aquest número de telèfon que és fàcil de recordar, que et servirà per fer aquesta primera consulta. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Són Q2 Consultors i amb nosaltres a l'estudi està l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Va, que fa 2-3 setmanes que no ens veiem, sense voler.
Ja no me n'en recordo.
Imagina't, entre Setmana Santa, el Dia de la Mona i tot plegat, és que passa el temps volant.
Passa el temps volant.
Estem al mes d'abril i anem a parlar d'un tema que al cap de l'any el toquem unes quantes vegades. No el tema concret, però sí el tema de les comunitats de veïns. Les comunitats de veïns són un niu de convivència de persones molt diferents i que de vegades, hi ha punts de vista diferents, fins aquí cap problema, és la realitat, tots som diferents, afortunadament. El que passa és que de vegades ens encallem amb decisions poc transcendents i ens encallem allí perquè un ho veu blanc i l'altre ho veu totalment negre. I un dels temes que no n'hem parlat encara és el tema de les terrasses. I no les terrasses qualsevol, sinó les terrasses comunitàries, que és un element, Josep Lluís, que més d'una vegada deu de portar a mals entesos, tot i que em sembla que a nivell legal està la cosa molt clara.
Bé, jo no diria tampoc que tan clara.
No hi ha res clar a la vida,
no,
però vaja.
No, ho dic perquè, d'alguna manera, la matèria va vindre del tema d'avui, ve provocat per una sentència del Tribunal Suprem del mes de gener, de fa poquet relativament, tot i que cal dir que aquí l'àmbit de Catalunya, la nostra normativa, sembla que deixa bastant clara algunes coses. Tenim que tindre en compte que dintre d'una comunitat hi ha elements que se'n diuen comuns, val? Hi ha elements que són privatius i hi ha aquells elements que són una cosa i l'altra. Són aquells elements comuns d'ús privatiu. Per exemple, el que tu dius, les terrasses. Són elements comuns, doncs el solar, els jardins, les piscines, les estructures, les façanes, les cobertes, els vestíbuls, les escales, els ascensors, antenes, instal·lacions i serveis destinat a ús comunitari o a facilitar el fruir dels elements privatius. I després hi ha elements que són comuns, però que són d'ús exclusiu. Què vol dir? Que solament en gaudeixen uns pocs. Bé, perquè així s'hagi determinat al moment constitutiu, al moment que es va constituir la comunitat, o bé perquè després la comunitat pren un acord en aquest sentit. I podem estar parlant de patis, de terrasses, de jardins, de cobertes de l'immoble, que solament en poden gaudir uns, val? Només poden anar a aquella terrassa uns a prendre el sol o a prendre's l'aperitiu. Tot i que aquest gaudir tampoc vol dir que em puga fer el que vulga.
Clar.
No són pocs els conflictes que esclaten perquè alguna d'aquestes persones instal·li una galeria, instal·li algun tipus de pèrgola, i això, a part d'entrar en contradicció amb normatives urbanístiques, pues entra en contradicció amb els interessos dels veïns per qüestions a vegades estètiques o per qüestions diverses, no? És a dir, vale, jo em puc tindre algun gaudí individual, però no puc fer el que vulgui, no?
Bueno, també hi ha les qüestions purament egoístiques.
Bueno.
Les de, home, si ell ho pot fer i jo no, doncs que no ho faci ningú, que també existeixen aquestes.
Sí.
El que passa que aquestes són poc legals, per entendre'ns. Eh?
Aleshores, el tema és aquestes terrasses, que a vegades tenen una superfície força important, val? Pensem en els pisos de més alçada, o amb els baixos, que tenen terrasses que són a la vegada, pues, això, són el sostre de locals comercials o d'altres llocs. Qui repara això? Qui ho ha de reparar i qui ho ha de costejar? Aleshores, la qüestió és que la normativa catalana diu ben clar que són els propietaris dels elements privatius que tenen l'ús d'aquests elements comuns que tenen l'obligació de conservar-los de forma adient, mantenir-los en bon estat i d'alguna manera pues, reparar-los. Què vol dir, per exemple, mantenir-los en bon estat? I t'ho dic perquè m'hi he trobat força vegades. Netejar els embornalls. Els embornalls, que resulta que s'hi fiquen fulles, que es fiqui el que sigui, i aquell embornall no engulleix prou i provoca una inundació. Tinc l'obligació de netejar l'embornall, tot i que no hi visca. I aleshores hi hauria altres tipus de problemàtiques que normalment venen determinats pues, perquè aquella terrassa pues, no està ben... provoca filtracions, humitats, perquè no està ben construïda o senzillament perquè els materials que van ser utilitzats han acabat la seva vida útil al cap de 15-20 anys, però no és per un mal manteniment del que gaudeix de la terrassa. I en aquest cas d'aquí, el que és vicis constructius i problemes sobrevinguts estructurals sí que ho té que pagar la comunitat. Sí que ho té que pagar la comunitat. I és a vegades allà on surt aquell element d'egoisme, ja que jo no em frueixo, no em vull costejar. Això sí que ho té que pagar la comunitat. I la sentència aquesta que esmentava, l'interès pot ser bé també, no solament per establir aquesta qüestió, que ja he dit que el dret català jo crec que està bastant clar, sinó perquè els estatuts deien que qualsevol cosa que passés en aquella terrassa ho tenia que suportar el que en gaudís. I aquesta persona va dir, no, això és il·legal. I, a més, jo no hi fem malbé res, és un problema d'esgotament de la vida. I la sentència el que diu és que, amb independència del que diuen els estatuts, la llei estableix una determinada cosa i, per tant, en aquest cas, el propietari que va assumir aquell cost, cal dir que va assumir aquell cost, després el va poder reclamar a la comunitat i ser, diguem, reintegrat. I aquesta seria una mica la qüestió, és a dir, el tema és el de sempre. Què ha provocat allò? Ha provocat la ruptura de la tela asfàltica que jo he ficat aquí una pèrgola i he foradat el terra? Doncs, aleshores, òbviament és culpa meva, no? O he fet algun altre tipus de... Però si és un problema de que l'edifici pues, té 30 anys, pues, probablement no tingui res a veure amb un ús negligent. I aleshores no n'he de ser responsable.
És certament important també la sentència perquè deixa patir, o sigui, diu, et diu el que crec que tots pensem, però per si de cas, que la llei està per sobre dels estatuts, perquè a vegades aquells estatuts són molt particulars. I pot confluir una majoria amb aquella comunitat que aproven uns estatuts que dius, però escolta, que això és totalment contrari a la llei, no? Que prevaleix, que hi ha per sobre.
Hi ha supòsits, i no solament aquí, sinó en molts altres casos, que la llei el que em permet és diverses opcions, i on sí que permet que pactem una determinada manera de fer les coses. Hi ha alguns casos, i això és la cosa que diu aquesta sentència, que en aquest cas d'aquí no es permet fer excepcions. Ja, perquè els estatuts escrits, registrats, deien una cosa diferent, cosa que quan se van aprovar suposo que ningú va prestar atenció en aquest aspecte o ningú li va donar importància en aquell moment.
Molt bé, doncs, bueno, temes similars que pugueu tenir, podeu trobar solució o assessorament amb els amics de Q2 Consultors, estan a internet, www.q2consultors.com, els trobes a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i amb un número de telèfon que serveix per fer aquesta primera consulta i ja tenir aquesta cita prèvia per poder anar amb tranquil·litat i que t'atenguin bé, al 973-28-28-18, 973-28-28-18, ja saps que és un telèfon fàcil de recordar i on t'atendran de manera totalment personalitzada. Josep Lluís Gómez, advocat, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia a tothom, Ricard.
Gràcies. Minut per sobre de tres quarts, ens aturem un moment i ara sí, ja anem a posar els somriures a la vida, va.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Oh, my God.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Encadenados de Alfred Hitchcock. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Copelleira. Vinga, que és el moment en el que posem somriures a les cares de la gent. Portem dues setmanes sense, eh? Dues setmanes sense. La setmana passada perquè era la mona. Bueno, doncs pues vale, era la mona. L'altra perquè ja era la Setmana Santa. Doncs bueno, vinga. Són dos motius de pes interessants, però tres seguides. No podem estar, no podem estar. Joel Carnicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí, Ricard? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Ai. Mira, que em sona fatal cada vegada que ho dius, eh? T'arrepentiràs, mira, ha quedat perfecte.
Jo sé que t'arrepentiràs.
Bueno, Joel Carnicer, dues setmanes de... Anava a dir de vacances, no, de vacances d'aquí, del programa, d'aquí.
Sí. Bueno.
Què tal la Setmana Santa, per cert? Ja cau... No és que caigui molt lluny, però ja un cop ha passat la gent ja diu, ui, la Setmana Santa ja fa molt temps. La vas aprofitar o no?
Mira, una mica, però t'he de dir que jo no faria vacances de Setmana Santa.
I dale.
Com te queda?
Malament.
Jo no faria, Ricard, perquè... quan ja t'ho he dit mil vegades, quan et comences a acostumar que estàs de vacances, has de tornar a començar. Llavors, no. Jo no ho faria, què et dic?
Jo em sembla que la darrera vegada que vam parlar, que era la setmana abans de Setmana Santa, em vas dir el mateix.
És que, clar, perquè el truc és mentalitzar-se. O sigui, has de mentalitzar, perquè dius, bueno, com que he de tornar igual, no queda un altre.
Bueno, no sé si seria un bon tema per trencar el gel, per conèixer una persona i dir, mira, saps que jo eliminaria les vacances de Nadal i de Setmana Santa. Que sí, que quan ja t'hi poses, allà has de tornar. No sé si Exacte. Seria un bon tema, mira què et dic.
Pues bueno, com a debat, si vols, sí. Però, si no, també li pots dir que... Tu sabies que hi ha un estat als Estats Units on està prohibit caçar ratolins?
Ah, sí?
Que és Ohio. A Ohio no es pot caçar ratolins. I llavors, bueno...
Però n'hi ha pocs. Doncs
sempre ho pots dir això.
Però què passa? N'hi ha pocs o què?
Què et sembla?
No sé, però que en deu haver pocs i els han de protegir.
Sí, no ho sé, suposo que sí, però es veu que, ja et dic, no el deixen caçar ratolins a Ohio. I és graciós perquè jo l'estiu passat vaig estar a Ohio i no ho sabia, això.
Ah,
no ho sabia, m'havia preguntat.
Menys mal que no et va donar per caçar ratolins, doncs.
No, clar, imagina't que vaig allí i vull impressionar amb algú i dic, mira que bé que caço ratolins, i em posen a la presó, no?
Bueno, deu ser una llei que ve, deu ser una llei d'aquestes, com ja en el seu moment vam revisar, molt antiga, que ve de lluny, eh?
Mira, de fet, he de dir una cosa, que ho vaig escoltar fa relativament, o ho vaig llegir fa molt poc, la setmana passada, que es veu que a Islàndia, que està aquí mateix,
sí, aquí mateix.
Fins al 2015, hi havia una llei que deia que podies matar bascs, que podies matar gent del País Basc que anés a Islàndia, sí. Sí. I va fer com molta gràcia, perquè diu que...
Bueno, a veure... No sé. Bueno, gràcia fins a ser punt, eh?
Si tu estàs a Islàndia i mates a una persona, mataves abans del 2015, una persona del País Basc, la llei t'emparava i no passava absolutament.
Hòstia, pues mira, ja m'ho fas bé de dir, perquè si vaig aquí a Islàndia... no, que sóc lleidatà, jo sóc de Lleida, no...
Ah, claro, no, has de dir això, doncs pues bueno, mira... Ara ja, malauradament, han tret aquesta cosa.
Però bueno. Malauradament no, afortunadament.
Bueno, el que sí, és igual. Una mica d'emoció també està bé.
Déu-n'hi-do, quines lleis. Bueno, hem de recuperar un programa mensual o de tant en quant de lleis d'aquestes, eh? Perquè és que segueix havent-n'hi, eh?
Mira que vam estar temps, però és veritat que podríem fer una mica un remember perquè encara n'hi segueixen havent, que no vam explicar al seu moment.
És que déu-n'hi-do.
De tant en quant estaria bé. Ho podem proposar una vegada al mes, Ricard, n'expliquem alguna.
Veus? Bueno, va, explica'm, què ha fet el món que t'hagi cridat l'atenció?
Bueno, va, t'explico perquè tinc diverses notícies. A mi m'agradaria començar por todo lo alto, perquè hem d'estar orgullosos de ser qui som i hem d'estar orgullosos de ser gent de Lleida. Vale? Llavors, jo estic molt orgullós especialment d'aquesta notícia que diu... és del Segre, i diu: alarma al centre de Lleida a l'aparèixer una maleta amb una escopeta, un tanga i diversos cables. Vale? O sigui... T'explico.
O sigui, a veure, perdó, què hi havia? Un tanga, una escopeta...
Sí. Exacte, una escopeta, un tanga i diversos cables.
Ah, cables. Va.
Vale? I llavors t'explico. Resulta que això va passar allà a la zona dels xalets aquells del camp d'esports,
sí.
Saps? I els veïns van avisar els Mossos d'Esquadra perquè s'havien trobat una maleta abandonada.
Sí.
¿Vale? A mi sempre m'ha fet molta gràcia el tema de que la gent li faci molta por trobar-se una maleta.
O perquè no saps què hi ha dins.
Serà una bomba. A veure, siguem realistes. És a dir, no estem vivint a Nova York. ¿Vale? O sigui, no hi haurà ningú que vulgui fer volar el camp d'esports. M'entens el que et vull dir? Vull dir, no, tenim coses molt bones, però glamour... El que es diu glamour, pues, no en tenim.
Bueno, mal pensa i acertaràs, mira.
Bueno, sí, però jo te dic lo que, als meus ulls, si jo hagués de ser terrorista,
ja.
No sé si posaria una bomba a Lleida, no, a lo millor, no sé, busqué... Bueno, és igual, en fi. Sí. Total, que van trucar per una maleta, no? I algú va ser valent i va decidir obrir la bossa i van veure que hi havia una escopeta.
Ai.
I llavors li van dir als Mossos, no? Això va passar el dissabte de la setmana passada o l'altra, a les 6 de la tarda. Llavors van observar que hi havia una maleta i una altaveu abandonats a una vorera. Van passar un parell d'hores i ningú va venir a recollir. Llavors van trucar als Mossos. Resulta que els Mossos ho van examinar i van trobar a la maleta un tanga, cables, suposo que d'aquests així com d'asfíxia i tal, i una escopeta.
Home, és que vale. Aquí l'element discordant és l'escopeta. Bueno, o el tanga, sí, sí, o el sí. Tanga, vaya, no sé.
No, no, però espera, és que ara ve lo millor, és que ara ve lo millor. Resulta que era una escopeta de mentida, ¿vale?
Ah.
I resulta que rascant una mica més es va descobrir que era d'un stripper. ¿Vale?
Va, que això cada vegada millora més.
Sí, exacte. O sigui, resulta que eren les eines de treball d'un pobre autònom, stripper, que es dedica a fer balls sensuals per Lleida, amb una escopeta, i uns cables i un tanga. Llavors, m'agrada molt el diari Segre, que ens ho explica, no? I diu: els veïns van avisar els Mossos d'Esquadra per una maleta abandonada que contenia una escopeta. Va resultar ser una arma simulada i que pertanyia a un stripper, i fiquen entre parèntesis, persona que es dedica professionalment a despullar-se en espectacles.
Això...
Tanco parèntesis. Que se l'havia deixat després d'actuar en un restaurant proper. Però m'agrada molt que hagin ficat això...
Sí, sí, no, que quedi clar, la professió i aquestes coses.
I a més molt educat. Persona que es dedica professionalment a despullar-se en espectacles. Tanco parèntesis. I, bueno, la meva pregunta és... tu això, com a stripper, vas a recuperar-ho o no?
Home,
perquè, tot això són 50 euros d'atrezzo.
Oh, clar que ho vas a recuperar, són les teves eines de treball.
O sigui, tu vas i dius: ei, perdona, que m'he deixat el tanga i l'escopeta i els cables.
Home, a veure, si has de tenir vergonya per això, ja no series stripper, no? Dic jo, vull dir, la vergonya jo crec que ja l'has perdut, ja fa dies.
Bueno, també conté la llegenda que hi havia noies, sempre s'ha dit que hi havia noies universitàries que practicaven la prostitució a Lleida. També, vull dir, i suposo que els hi feia vergonya després. No ho sé, a mi me faria vergonya.
Vols dir? És a dir, un cop has fet el pas, vols dir que... Bueno,
no. Pensa que potser és un noi universitari que s'està traient uns dinerets per pagar-se la carrera. Saps què et vull dir, eh?
Bueno, no ho sé, jo sí que ho aniria a buscar, escolta, ja... Si ja he decidit dedicar-me a això, doncs escolta, ja no vindrà d'aquí.
No, bueno, també tens raó. Ja no sé, no sé. Bueno, en fi, el cas és que al final no va passar res i tot.
Bueno, aquí l'important és que no era una bomba, bàsicament.
Exacte.
Ja està. Era una bomba informativa, això sí, però no, de l'altra no, afortunadament. Bueno. Va, què més m'expliques?
El cas és que també te vull explicar una altra cosa d'una notícia de Lleida, perquè, no sé, avui ha sortit així.
Sí, sí, mira.
I m'agradaria donar les gràcies amb aquesta iniciativa, perquè es diu, o sigui, el titular del Segre diu: armaris a Lleida per l'intercanvi gratuït de llibres.
Ah.
Vale? I és que és una iniciativa d'una associació que es diu Llavors de Vincle, per fomentar la lectura. A mi, ja ho saps, que sóc un apassionat de la lectura i d'això, i han fet un experiment que tant de bo duri i la gent sigui cívica, i han deixat com una mena de bustietes, com uns armaris, arreu de Lleida. Un l'han deixat allí a... Saps allí Blondel? A Linkell Park, que hi ha darrere del Zara?
Sí.
Allí Blondel, saps?
Allí han deixat a la vista de tothom hi ha un armari que la gent deixa llibres i n'agafa?
Sí. Sí, i es diu Rebost de lectura.
No, si fóssim, vale? Llavors... fóssim una societat normal, no passaria res. Però, vaja, jo tinc els meus dubtes, eh?
No sé, jo també sempre penso que els lladres de normal no roben llibres.
Vull dir, no parlo de lladres, parlo de l'incivisme, del gamberrisme, d'això parlo.
Bueno, vull creure, perquè sóc molt optimista, i vull creure que anirà bé. De fet... jo hi aniré aquesta setmana a deixar algun llibre, també,
bueno,
pues ja però em fa com molta il·lusió que s'hagi fet aquesta iniciativa i tant de bo funcioni, i animo a la gent que ens escolte a fer intercanvis de llibres, perquè, com deia un cantant que m'agrada molt, tu quan tens un llibre mai estàs sol. I jo ho he après, això, i la gent que pateix de soledat o el que sigui, amb un llibre mai estàs sol, no? Llavors, bueno, pues animo a la gent i celebro que hagin fet aquesta iniciativa per Lleida, i això també està bé,
bueno.
No?
Bueno, pues ja està. A veure si som una mica més cívics i aquestes iniciatives poden tirar endavant. Va, que ens acostem a la una de la tarda amb el Joel Carnicer, que ja saps que fomentem això de les arrugues d'expressió, els somriures, el riure. Estem a la recta final ja de curs, Joel, per cert. És que ara això va ràpid.
Ara falten 3 mesos, eh?
Sí,
i ja cada vegada em surten més canes.
Bueno, però mira, d'aquí 4 dies és Sant Jordi. Quan te n'adonaràs, estarem al mes de maig, que va com un llamp. I ara, escolta, les avaluacions les tanqueu molt d'hora. La primera setmana o la segona de juny ja les teniu tancades.
Sí, això és veritat, sí.
Per tant, vull dir que és que va volant, eh? El tercer trimestre és una cosa que va rapidíssim. Joel Total. Carnicer, Total. Com sempre, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Vinga, que ens acostem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem amb el migdia a Cope Lleida. Ho farem amb els bocins d'història, amb el Joan Ramon González. Tornarem a fer la nostra connexió amb el Caragol Tour, avui des de Barcelona, amb el Cosme García. I també tindrem la tertúlia de la radiografia, els esports sobre la taula, fins a les dues de la tarda, que fa dos dilluns que no la tenim. I que no, hi ha coses que han canviat i d'altres que no han canviat tant, però n'hi ha algunes que sí. Tot això aquí, a Cope Lleida.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hasta el pasado 7 de agosto, poca gente, la verdad, que conocía a Daniel Sancho. Un joven de 30 años, criado a la sombra de la fama de sus padres, los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Poco se conocía de él más allá de sus pinitos como cocinero en su canal de YouTube.
Muy buenas, disfrutones. ¿Cómo estamos? Vamos a hacer hoy un arroz con almejas espectacular, con 7 ingredientes que tengo aquí. Vamos a hacer un arroz en 25 minutitos de otro nivel. Almejas, arroz, ajo, guindilla, cebolleta, perejil.
Pero todo cambió el pasado 7 de agosto. Fue detenido por la policía tailandesa acusado de matar y descuartizar a un cirujano colombiano de 45 años llamado Edwin Arrieta. A partir de ahí ya habrás escuchado de todo porque la investigación prácticamente fue retransmitida en directo con escenas además de lo más surrealistas. Con este material, esta madrugada hora española, arranca allí en Tailandia el juicio que puede extenderse hasta principios del mes de mayo. La policía tailandesa acusa a Daniel Sancho de homicidio con premeditación, ocultación del cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción también de documentación de la víctima. La defensa tratará de argumentar que Daniel mató al doctor Arrieta en defensa propia. Aparte de su perfil mediático, que lo tiene, y al margen de todo el morbo que suscita la investigación por el tipo de asesinato y la relación de los implicados, lo cierto es que se trata de un ciudadano español que se enfrenta a cargos muy graves que pueden acabar con una sentencia a muerte. La clave está en que sus abogados puedan demostrar que Daniel Sancho cometió el crimen sin planearlo y sin premeditación. Esta es la clave que puede marcar la diferencia entre una sentencia a pena de muerte y una sentencia a cadena perpetua, los dos escenarios más probables. Y demostrar esto no es fácil porque las pruebas contra Daniel contemplan la compra de cuchillos o sierras antes precisamente de cometer el crimen. La defensa intentará demostrar que no adquirió ese material con la idea de matar a Edwin Arrieta. Daniel Sancho contará con un traductor y podría testificar al final del juicio. El panorama que tiene es complicado. Es bastante complicado para él. Si resultara condenado a pena de muerte, todavía podría jugar una última carta, la de pedir el perdón real. Hay antecedentes, al menos dos. El más llamativo y parecido es el caso de Artur Segarra, quien fue condenado a la pena capital en el año 2019 por asesinar y descuartizar, también allí en Tailandia, a David Bernat, un empresario español. En este caso, el perdón del rey acabó en cadena perpetua. Una sentencia de prisión permanente salvaría la vida de Daniel, pero podría implicar que cumpliera condena en una cárcel de máxima seguridad tailandesa. Te puedes imaginar que tampoco es un destino agradable. El tercer escenario pasaría por la absolución. Si se consigue demostrar que Daniel Sancho actuó en defensa propia, más o menos en un mes acabará el juicio. La sentencia podría conocerse hacia el mes de junio. Están pasando más cosas que debes conocer, más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, por aquí seguimos con el lío patrio. La Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado debate este lunes sobre la ley de amnistía al procés. Lo hace sin la intervención de ningún miembro del gobierno, pero sí de 6 presidentes autonómicos del Partido Popular y también el de la Generalitat de Cataluña en funciones, Pere Aragonès. Este ha asegurado que si la amnistía es posible, también lo será el referéndum de autodeterminación. Precisamente el Supremo cita a declarar el próximo 17 de junio de manera voluntaria y por por videoconferencia al fugado Carles Puigdemont en la causa abierta por terrorismo en el caso Tsunami Democratic. Y tremendo accidente de tráfico el que ha ocurrido la pasada medianoche en la provincia de Castellón. Una furgoneta se ha estrellado contra una casa en la localidad de Jérica. Dos personas han muerto y otras tres han resultado heridas. Entre las últimas hay un niño de tan solo 2 años. Y tras 5 años de preparación, la Santa Sede ha hecho público el documento Dignitas Infinita, el dicasterio para la doctrina de la fe, con el que nos invita a considerar la dignidad humana en todas sus etapas y circunstancias. Es un texto en el que se profundiza en las preocupaciones del Papa Francisco de la última década, tales como el aborto, la eutanasia o el cambio de sexo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Manchester City pendiente de recuperar jugadores para el partido frente al Real Madrid.
Mañana comienzan los cuartos de final. El Real Madrid va a recibir al Manchester City. El conjunto blanco solo tiene las bajas de Courtois y de Alaba. A esta hora entrena el Manchester City en su ciudad deportiva y estamos pendientes, por ejemplo, de saber si recupera a Walker, que es el hombre encargado de cubrir a Vinicius, Melchor Ruiz.
Sí, son muchas las dudas que tiene Pep Guardiola, que tras ese último entrenamiento, como dices, de la lista de convocados, Walker es la principal duda que tiene, ya que es el que mejor ha parado a Vinicius, lleva 16 días en el dique seco. Otra duda es la del defensa croata Guardiol, que se retiró en el último partido con problemas físicos, pero que parece que sí va a llegar. Más difícil lo tiene el defensa neerlandés Ake, y el que parece que va a volver a la portería es el brasileño Ederson, a pesar de que Stefan Ortega ha estado bien en su ausencia.
La duda en el Real Madrid es el acompañante de Rüdiger. Le acaban de preguntar al alemán.
Para mí es difícil hablar de mí mismo como un líder. Simplemente trato de hacer mi trabajo. Cualquiera de los dos que tenga a mi lado es decisión del entrenador. He jugado bien con Nacho, porque Nacho es un jugador muy experimentado. Es además un jugador muy importante para nosotros. Es nuestro capitán. Tchouaméni ha hecho un gran trabajo. He leído una estadística además que juntos no hemos perdido ningún partido. Como digo, es decisión del entrenador, a mí me da igual.
El miércoles el Barcelona en París, el Atlético va a recibir al Dortmund, al Barcelona le va a arbitrar el inglés Anthony Taylor y al Atlético de Madrid el italiano Marco Guida.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida. Ho fem encara amb una temperatura, anava a dir acceptable, no, més que acceptable, per sobre dels 23 graus a la ciutat de Lleida, però que això ja saps que començarà a canviar a partir de demà. Per tant, no guardis encara jaquetes o prendes de màniga llarga. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. El cel està ennuvolat durant les hores centrals amb probables precipitacions febles al Pirineu i no es descarten xàfecs o tempestes ocasionals al final del dia. Persistirà la calima, les temperatures màximes sense canvis significatius marcaran 27 graus a Lleida i al Pirineu. El vent és del sud amb cops molt forts a cotes altes. Per demà esperem un descens generalitzat de les temperatures que serà notable a les màximes, que marcaran 20 graus a Balaguer, 19 a Lleida, 15 a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. El cel estarà ennuvolat i no es descarten precipitacions localment fortes i amb tempesta amb la cota de neu al voltant de 1.000 o 1.200 metres i s'esperen acumulacions de neu de 5 a 10 centímetres al Pirineu i el vent serà del nord i del nord-oest, pluja moderat amb intervals de fort i ràfegues molt fortes a cotes altes del Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Va, que fem una pausa ràpida i de seguida parlem dels bocins d'història.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Pub Musical Los Santi, en la zona alta de Lleida y en su primer aniversario, te sigue ofreciendo la mejor música con todas sus tendencias. Despierta tu vena artística con un espectacular karaoke, 2 pantallas y 4 micrófonos. También fiestas de aniversario en un magnífico ambiente. Abierto tardes y noches de martes a domingo. Descubre el Pub Musical Los Santi en Torres de Sanuy 5, cerca de Ricardo Viñez.
Cope Lleida.
I ara sí, que ens acostem ja a dos quarts de dues, és dilluns, parlem dels bocins d'història. Fa dos dilluns que no tenim dilluns, a veure si m'entens, eh? Vull dir, fa dos dilluns que no tenim programació els dilluns perquè la setmana passada era el Dia de la Mona i l'altra va ser Setmana Santa. I no ho vam acabar de comptar bé en el seu moment i ni ens vam acomiadar ni vam desitjar bona Setmana Santa al Bocins d'Història amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal?
Doncs bé, doncs sí, estàvem...
El estàvem aquell... parlant de la floració, de les correcte, joies que hi ha al Baix Segre,
sí.
I vam calcular malament, potser també perquè, com bé deies, la Setmana Santa aquest any cau...
Molt alta, eh?
Alta.
Sí.
A mi no m'ho sembla, però no m'ho va semblar, però que va caure una mica alta sí, i ens vam despistar i vam dir, no, escolta, la setmana que ve parlarem. Bueno, doncs sí. Substituïm... La setmana vinent pel següent programa.
Exactament.
Han passat tres setmanes, però vaja. Anem a recordar, el darrer programa del Bocins d'Història vam parlar de la floració del Baix Segre com a excusa de visitar la zona i gaudir de la floració, que això sí que és molt temporal, passa unes setmanes concretes, però també descobrir el patrimoni que hi ha en tota aquesta zona, que jo de sempre, el Bocins d'Història, he escoltat el Joan Ramon dir que és una autèntica joia. Ja hi ha molts punts descoberts, però suposo que si ens poséssim a descobrir, n'hi trobaríem molts més, eh?
Per descomptat, ja vam fer segur un tastet del que hi havia, sobretot...
No, dic que si ens deixessin excavar, segur que trobaríem molts més, perquè clar, sense voler. Doncs tenim tots aquests punts d'interès, doncs déu-n'hi-do.
Bueno, és que hi ha molts que estan documentats, però no s'ha excavat. Clar, és que s'ha excavat, imagina't. O s'ha excavat poc.
Però quan s'excava, normalment sempre s'acaba trobant sorpreses, eh?
Sí, clar, naturalment, sempre s'ha trobat sorpreses.
Afortunadament,
perquè per això, no és que s'excavi per trobar sorpreses, sinó per aprendre més, i les sorpreses són conèixer més detalls. Per exemple, una anècdota, és a dir, jo recordo quan vaig acabar la carrera tenia la il·lusió de fer la tesis de llicenciatura sobre les fortificacions dels ibers. Uh-huh. El professor que vaig parlar, que no era el que havia tingut a la universitat, perquè per qüestions vaig parlar amb l'Emili Junyent, que molta gent lo coneixerà, i va dir, no t'enrotlles perquè els ibers no tenen fortificacions, els ibergetes no feien cap. I jo dic, home, hi ha alguna cosa? Diu, sí, però tot això, que és veritat, tenia raó, les que es consideraven com ibèriques, que són del Baix Segre, eren àrabs. Per tant, després ha demostrat, no? Però vet aquí que després comences a tirar de la manta i resulta que no solament no és que no tinguessin fortificacions, sinó que tenien unes superfortificacions els ibers, amb muralles, fossats, superfossats, i el propi Emili Junyent després ha excavat probablement la fortificació més important que tenim a Catalunya, que és la dels Vilars d'Arbeca. I després, al Baix Segre, hem trobat el fossat d'un jaciment que no... Vam parlar l'altre dia que està a Soses, que és el jaciment ibèric de Gebut, que l'està cada any fa unes campanyes a la Universitat de Lleida, i hi ha un fossat magnífic per la part que és més accessible, feien els fossats per protegir, i també ficaven una muralla sobre del fossat perquè els atacants ho tinguessin una mica més complicat. Sí que vam insinuar en el programa de fa 15 dies, de 3 setmanes.
3 setmanes.
Exactament.
Bueno, estàvem anant de Torres de Segre, Soses, Serós, Aitona, i estàvem allí. Sé que volies arribar a Vinganya.
Sí, vam arribar a Vinganya. No, simplement acaba això del fossat, que el de Carrosumada, que vam parlar en el programa, sí que també es va documentar un fossat magnífic. Per tant, vull dir que això de les fortificacions, el que vull dir, que les excavacions quan se fan donen sorpreses en aquest sentit, sí, que canvien, per això es toca la història, no? Mm. Sí, en l'anterior programa van comentar bàsicament el que hi ha a Aitona. Es van deixar potser a Aitona, ja que tenim ara una mica més de temps, que també és interessant recordar que es considera que és un poble que és el bressol de Sants, perquè allí van néixer ni més ni menys que una de les santes més lleidatanes, potser, que és Santa Teresa Jornet, que està vinculada a una família també de Sants, com potser, doncs, ja ho diré, bueno, ara no me surt, però bueno,
ja sortirà.
Exactament, ja sortirà. Per tant, se poden visitar la casa natal d'ella, que ara és el convent de les religioses que va crear, que són les que donen aquesta assistència als pobres i que tenen un convent magnífic, que tenen un audiovisual que explica una mica molt bé els orígens, i visitar la seva casa també te permet veure com era una casa en el segle XIX al Baix Segre, no? ja m'ha sortit el Palau, que era el tiet d'ella, aquesta cova on anava a fer les exercicis espirituals, ara està convertida en un santuari, una mica així, pot ser molt discret perquè està amagat dintre de la vall, però aparatós en el que és en arquitectura, perquè recorda a vegades una mica, salvant les distàncies, una mica Torre Ciutat, en petitet. I està al costat d'una ermita meravellosa, que és l'ermita de Sant Joan de Carretalà, que està als peus d'un poblat àrab, un poblat islàmic. Aquesta ermita de Sant Joan seria la cristianització d'aquests moriscos que van estar, com dèiem en el programa anterior, vivint i cultivant el Baix Segre durant molts segles i que van permetre la possibilitat de que se fes una mica ja aquest inici d'aquesta agricultura tan potent que té el Baix Segre. En aquest sentit, recordar que aquesta ermita de Sant Joan de Carretalà és una ermita, sembla aparentment d'origen romànic, però que té una estructura ja del romànic tardà del segle XIII-XIV perquè té l'absis en direcció contrària a lo que seria ortodoxe, perquè està cap a l'est, i sobretot té un mirador magnífic sobre el Baix Segre, que quan hi ha la floració és un dels punts on també se pot anar a fer aquest turisme de floració i al mateix temps de pedra, no? I d'ahir baixàvem a Maserós. Ja van comentar a Serós que a part del poble, que també té la seva moreria, té restes del castell, però té dos jaciments emblemàtics com és Bobalà, que és el jaciment més important del...
Que està a l'altre costat del riu.
Correcte,
del món visigòtic. És curiós, perquè el poblat de Genó també està a l'altre costat del riu.
Sí, clar, clar.
O sigui, entenc que potser n'hi ha més al marge esquerre del riu o no?
No, és aleatori, això, exactament. Val. No, hi ha més.
No, vull dir, el voltant del riu, tant un costat com l'altre...
No, perquè Gebut, per exemple, està a la banda
del riu. O depèn de l'època.
No, perquè l'època ibèrica també es deia als dos costats i suposo que simplement van ser els assentaments que es van triar així, no? En principi jo crec que això no és aleatori completament. Però és el jaciment visigòtic més important que tenim a Catalunya, el de Bobalà. I a la dreta del riu tenim un poblat ibèric, el de Roques de Sant Formatge, amb una necròpolis de l'època prehistòrica de Sant Formatge, i aquesta està a la dreta, que estan restaurats quatre túmuls d'aquesta incineració. I tant un jaciment com l'altre es veuen indicis de la Guerra Civil, perquè van estar... Aquí sí que durant la Guerra Civil, ja ho van dir en el programa també anterior, que va ser front de batalla al Segre durant 9 mesos i va haver l'última escomesa que va fer l'exèrcit republicà al novembre de l'any 38, i en Aitona, no l'hem comentat, però en Aitona es pot veure la ruta Capa per la Serra Brisa i es pot recórrer una ruta a peu magnífica amb les fotos que va fer Robert Capa en aquell atac que va fer els republicans, i es pot veure la foto que va fer Robert Capa en el lloc actual tal com està. Ell lo té amb soldats, ara la roca està pelada sense soldats, molts dels visitants a vegades se posen i posen, valgui la redundància, per fer com si foren els soldats, i veritablement també és una experiència interessant que es pot fer en Aitona. Però probablement el que comentaven, està al terme de Serós, és propietat de la Diputació de Lleida, però un dels caramelets que hi ha al Baix Segre és el monestir de Vinganya. I Vinganya està a la dreta del riu, té un origen també de l'edat del bronze, després seria un origen àrab, una torre d'aquestes d'una alqueria, una granja, amb algunes estructures també d'aquesta granja que hi hauria agropecuària, a la vora relativament del riu. El topònim Avinganya està relacionat amb un dels senyors de la guerra, podríem dir, de l'època àrab, de tot el territori, que era Yahya Inganilla, i d'aquí ve el topònim de format d'Avinganya. I quan se va conquerir aquestes terres, a l'any 1149, Avinganya va passar a ser una propietat que li van donar amb un dels que van ajudar al comte d'Urgell a conquerir aquestes terres, que era Pere de Belvís. El senyor Pere de Belvís va ser el propietari d'Avinganya des de l'any 1150 fins al 1200. Durant 50 anys, ell i la seva família van ser els propietaris i van continuar fent el que havien fet els àrabs abans, que era cultivar la terra i cultivar el ramat que hi havia per allí. Però al 1201 apareix un personatge que és Joan de Mata, que acaba de crear fa 3 anys una ordre redentorista, que és l'Ordre de la Santíssima Trinitat. L'ha creat a França, marxa cap al sud de França per intentar rescatar els captius que feien els moros en les ratxes que des del nord d'Àfrica feien per la Provença, pel sud de França, que a part de fer mal als cristians i robar el que podien, agafaven presoners se'ls emportaven per treballar com esclaus i si algú els volia rescatar havien de pagar diners. Això era com una mena de negoci de l'època i per evitar-lo els trinitaris redentoristes, després vindrà l'Orden de la Mercè que fa el mateix però és una mica més tardana, el que fan és recaptar diners perquè aquells que no tinguin possibilitats de que les familiars paguin el rescat lo puguin pagar amb aquella caixa comuna que farien els trinitaris.
Vaja.
I fins i tot, a vegades, els propis monjos se quedaven com a penyora, venia el seglar, tornava a casa i el monjo se quedava en el seu lloc quan no hi havia diners. Joan de Mata va fer unes fundacions per la zona de Marsella, d'Arles, pel sud, d'aquests convents, però després va descobrir que si el sud de França tenia la Mediterrània pel mig, a Espanya no calia anar a buscar, perquè tenien encara els moros que estaven allí mateix a lo que era, bueno, la terra. I acabem de conquerir a l'any 1201, feia 50 anys, encara la frontera no havia arribat pràcticament a València amb els regnes àrabs i demés, i aterra per aquí, per Lleida, coneix el Pere de Belvís, i Pere de Belvís le cedeix tota la finca de Vinganya i la seva torre perquè creés la primera convent, el primer monestir trinitari, el qual el 1201 serà consagrat. Al cap de pocs mesos se farà el segon a Lleida i els trinitaris, per tant, estan molt vinculats a les terres de Lleida i sobretot per a Vinganya. De totes maneres, aquesta primera església que faran a la vora de lo que és l'antic convent, és una església senzilla perquè són gent que es dediquen, pues, a fer la fenya i no a fer grans obres suntuoses, però tot i amb això, cap a mitjans del segle XIII, cap al 1236, estan en crisi i estan a punt de tancar ja el convent perquè no poden sostenir-lo. Llavors, els Montcada, que vam parlar en el programa anterior, que havien creat la baronia de Montcada gràcies a Jaume I, que havia donat a Constança de Montcada totes les terres del Baix Segre, venen com a salvadors i Constança apareix i diu: a veure, fem un tracte, jo sóc dona, el meu home és més gran, segurament quedaré vidu, espero que sigui llarg, però llavors me voldria retirar en un lloc tranquil i m'agradaria estar en un monestir. Per què no fem una cosa? Vosaltres, trinitaris, us quedeu com a propietaris del convent, però hauria de ser una comunitat femenina. Marxeu els masculins i veniu, farem una comunitat de monges. I a canvi d'això, a part de pagar els deutes i crear aquesta comunitat femenina en Vinganya, es deixeu als Montcada que modifiquem una mica l'església per convertir-la en el gran panteó de la família. Evidentment, davant d'una oferta tan generosa, van acceptar els trinitaris. Es va crear, a partir del 1250, el convent femení, que va ser també el primer de la península ibèrica dels trinitaris, i les monges de la Santíssima Trinitat també van estar fins al segle XVII, fins a finals del segle XVI, millor dit, fent una feina important en el territori, i els Montcada van començar a fer unes capelles enormes, una tan gran que és quasi tan gran com la pròpia església. Aquí sí que l'estil gòtic es veu que hi ha més diners, hi ha més calerons, sobretot una neboda neta de la Constança de Montcada, que és la Berenguera de Montcada, intenta canviar tot el monestir en època a l'estil gòtic, passa és que quan mor se queda sense recursos i la cosa queda també una mica aturada. Després, quan les monges han entrat en crisi després de les peces del segle XV i el segle XVI, estan també a punt de tancar, torna una altra vegada a la comunitat trinitària, en aquest cas hi fa un noviciat, per educar els futurs frares trinitaris. Llavors sí que fa una gran modificació de tot el conjunt de Vinganya, fent un gran claustre, que és el que actualment se pot visitar, amb unes...
O sigui, no hi era inicialment.
Hi hauria probablement un claustre gòtic, però no s'ha trobat indicis. No, no. Uh-huh. Tot el que ara es veu, bàsicament, a excepció de les modificacions que hi ha a l'Església, tot és del segle XVII i XVIII. El que estem veient en la Vinganya.
El claustre és... A veure, em falta la meitat,
sí,
és respectable.
És... Sí, és important. Per això dic que és un dels patrimonis més importants que hi ha al Baix Segre, amb aquell campanar, amb aquella silueta que té.
Home, la veritat és que, mira, estic mirant ara una d'aquestes vistes de, bueno, dels mapes d'internet, vista des de la carretera, és impressionant.
Sí, no,
des de
no.
La carretera mateixa és impressionant, eh?
Sí, sí. No, és que a més, està descampat. És a dir,
sí, per això. O sigui, és que llueix perfecte.
Correcte. Sense cap dubte, del Segrià, el monument en descampat més important és aquest. Uh-huh. Perquè tots els altres estan dintre de les poblacions, la pròpia Seu Vella està dintre de Lleida, tot el turó, però aquest està envoltat de fruiters. Hi ha una torre pagesa al voltant, algunes torres, però per tant està, destaca per aquest sentit. Aquest monestir que van fer els trinitaris quan tornen a recuperar la tercera etapa, modifiquen inclús el sentit de l'església, fiquen una porta barroca, en fi, és molt interessant de visitar. I a la desamortització queda abandonat, i al quedar-se abandonat el monestir pues, comença a convertir-se en pedrera, moltes pedres ja el van emportant. Al poble de Serós es pot fer una petita ruta visitant pedres de Vinganya que estan a les cases de Serós, i d'altres que estan en torres, i altres han desaparegut i estan
Estan localitzades, algunes?
Algunes sí, sí, algunes estan en les cases, estan aprofitades.
Però,
sí.
Va, però perquè ho diuen, no? Perquè per, per saber-ho és complicat.
La, no, fas una ruta, vas mirant, i ja nosaltres que lo coneixem, pues, l'han fet aquesta ruta diverses vegades, i inclús una, la més xula que hi havia, que estava al costat del Bartonet, van tirar la casa a terra, que estava a la llinda de l'entrada, vam insistir perquè se salvés. Va quedar la gestió una mica en l'aire i vam pensar que al final s'hauria perdut, i no, no, ara l'han introduït en la casa nova que han fet, està en el vestíbul, a sobre de les bústies de la casa està una làpida, una llinda meravellosa del segle XVIII, tota amb angelets, perquè a Vinganya està dedicada a la Mare dels Àngels, i bueno, està recuperada, com a mínim està salvada. Per tant, això és una de les curiositats que té també aquest Baix Segre magnífic, no? En aquest sentit, val la pena recomanar de que, bueno, Vinganya està obert al públic. La floració ha estat obert tots els dies, però la Diputació de Lleida fa el servei dissabtes i diumenges, caps de setmana alters, està oberta als dematins. Per tant, se pot visitar. Hi ha un parell d'audiovisuals que expliquen aquesta història, jo crec, d'una manera atractiva, d'una manera lúdica. Apareixen en les parets les imatges del Sant Joan de Mata, de la Constança de Montcada, tot això. Bueno, crec que és a descobrir. És gratuïta l'entrada, l'accés, i per tant, de quarts de 11 a quarts de 2, dissabtes i diumenges, al Terç, es pot visitar.
I, per cert, hi ha plans per... Bueno, quins plans hi ha?
Per recuperar Vinganya?
Sí.
Bueno, això...
O sigui, n'hi ha o no n'hi ha?
N'hi ha i no n'hi ha.
Perquè si, si n'hi ha, tampoc és garantia de res, però és que si no n'hi ha, llavors ja... No esperes res.
L'has dit molt bé. N'hi ha i no n'hi ha. N'hi ha i no n'hi ha. N'hi ha i no n'hi ha.
Ah, val,
és a dir, que ha anat en aquesta onduració.
En el temps, val.
Jo quan estava de responsable en el Servei d'Arqueologia de la Diputació, doncs també vaig veure el moment de glòria de recuperar Vinganya, després el moment de caiguda, perquè, clar, el que té la Diputació, com molts altres llocs que estan sotmesos als canvis polítics cada 4 anys, segons el que arriba, doncs canvia els projectes. I quan és un projecte tècnic, com el que teníem aquí, que era molt important pel Baix Segre, doncs a vegades per qüestions polítiques, no per un altre motiu, doncs s'aturen els projectes. Quan se recuperen, costa molt de recuperar-lo perquè s'ha aturat. Tornes a recuperar, després canvia una altra vegada, baixa, i torna a pujar, torna a baixar. Ara estem en una època, jo diria, terreny pla, pràcticament, no ho sé. Per tant, no és el que tocaria.
Bueno, de moment, gaudim del que hi ha.
Però,
és visitable, ho podem fer els caps de setmana. I, avui, amb el Joan Ramon González, ja t'hem explicat la història. Ara, el següent pas és, escolta, anar-hi un cap de setmana, gaudir de la informació que ens donaran, i després doncs, ja ho veurem. Sí, de totes maneres, el millor és no aspirar res, no renunciar a res tampoc, però no aspirar res perquè tot és tan lent. Que...
Per això, perquè ara, per exemple, l'has dit molt bé, a Vinganya està obert, com a mínim cada 15 dies està obert, en algun moment que està tancat, per tant s'ha recuperat el 50%, per tant, siguem moderadament optimistes, totalment reivindicatius.
Molt bé.
A part d'això, evidentment, podíem comentar moltes més coses del Baix Segre, però deixem aquí, simplement recordar que a Serós, us ho he deixat, l'únic pont que queda de l'època de la República està a Serós, el pont Macià, sobre el Segre, perquè és el que es va salvar de la voladura de polvorí de ponts que es va fer durant la Guerra Civil i que també es pot visitar, anant cap a Bobalà precisament. Però bueno, si un cas algun programa no té per què ser el proper...
Jo veieu que no cal marxar molt lluny de Lleida per fer turisme de patrimoni.
Correcte, hi ha així flors, hi ha així fruita, se pot aprofitar.
No, ho dic perquè quan viatges sempre acabes anant a buscar doncs restes patrimonials.
Correcte.
A qualsevol lloc i ben fet que feu.
Sí, no.
Però que a casa també en tenim.
Ahí està la clau.
És que us tenim a 20 minuts amb cotxe, vull dir que és això.
S'ha de conèixer l'exterior per valorar el que tens.
Totalment.
Perquè quan veus l'altre diu: ostres, això és molt bonic, el que he anat a veure fora on sigui, però el que tinc a casa també és molt bo.
I tant que sí. Joan Ramon González, president de l'Associació Amics de la Seu Vella, com sempre un plaer, que tinguis bona setmana.
Gràcies, i espero que la gent hagi disfrutat de la Setmana Santa i de la Mona i tot això, ja que ens ha passat, però bueno, endavant i a prop ja Sant Jordi.
A prop Sant Jordi, ja ens hem oblidat de mones i de tota la història, però l'hem gaudit, o almenys ho hem intentat. Fem una pausa ràpida, hem de fer la connexió amb el Caragol Tour i amb el Cosme García.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del periòdico i Fundesplai. Una setmana per només 350 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
Cope Lleida.
El Caragol Tour, que ha començat ja aquest 2024 i que, com hem explicat abans, fa una hora, hem parlat amb el seu president, amb el Ferran Perdrix, i ens ha explicat per què aquest any la primera aturada es fa a Barcelona. I és que avui estan a Barcelona amb el Caragol Tour, però quan marxin quedaran uns menús de caragols, de caragolada, permanents fins que arribi la data de l'aplec. Ja saps, el darrer cap de setmana de maig d'aquest 2024. Cosme García, què tal?
Hola, bon dia, què
tal? Benvingut de nou.
Pues mira, saps qui acaba d'arribar?
Qui acaba d'arribar?
El Mut.
Com el Mut? Ah!
Ha arribat el Mut.
Però... No, Mut no, afònic, està afònic, no Mut.
Però tinc el director també del Patronat Intercomarcal de Turisme Terres de Lleida, a Juli Alegre. Benvingut una vegada més. M'agrada que t'hagi incorporat a l'aplec del Caragol, perquè... Abans es costava una mica d'arrencar, però bueno, des del Paco Cerdà i tu no heu fallat.
No s'ha de fallar, s'ha d'estar aquí sempre al peu del canó. I més, escolta, estem promocionant la nostra gastronomia, la nostra autenticitat. De fet, mira, Cosme, ara mateix arribo a la presentació de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia, en la que s'ha posat en valor aquests productes autèntics i genuïns del territori, com és el cargol. Llavors, en aquesta trobada d'avui, que ja és una trobada reiterativa que denota la bona salut que té la gastronomia lleidatana, esperem tenir notorietat i presència dintre de l'any mundial de la gastronomia.
Veritablement, tu ets caragoler o no?
Molt.
Estàs a la plec o no?
Sí.
Quina sí, penya?
Sí. No, jo vaig de visitant. Jo vaig allà, sóc un poder una mica massa senyor. Perdoneu, He estat penyista durant diversos anys i ara he optat per anar-hi a la penya que organitzeu per als visitants com a fomentador.
Però li diem els de fora, però ara li diem els trobats.
Els trobats, de fet, des del Patronat de Turisme, que pretenem que aquelles persones que no són lleidatanes i que venen a gaudir la plaça del Caragol tinguin aquesta trobada, aquesta penya dels trobats, i en allà som a trobar tots ells.
Doncs, Juli Alegre, vés-te'n cap allà perquè no estaràs en jaqueta, saps que aquí s'està amb bandil de la plaça del Caragol. Bueno, aquí que està afònic, va, que ha arribat telefònic. El David Velasco només ens dirà una petita cosa, que és que està afònic, però jo he dit que demà estarà nou perquè els cargols és un bon diurètic per poder anar molt bé per la gola. David Velasco, benvingut una vegada més, que estem a prop de casa teva, eh?
Estem a prop, sí, el que passa que avui tinc la veu de Darth Vader i la veritat és que em costa, però vull dir, encantat d'estar en aquesta cita, jo diria que quasi obligada, no podem deixar de parlar de l'aplec i més... de les Terres de Lleida, evidentment.
Doncs no molestarem més, perquè avui el David ho tenim sense veu, però bueno, aquí tenim, pues, que venen...
A veure, sense veu, Cosme, déu-n'hi-do, quina veu que té el David.
Bueno, és que la veu...
Fins i tot així, ja.
És impossible que ell perdi la veu, no?
Sí, sí.
David Velasco és veu, geni i figura, no?
Sí, sí,
geni
sí.
I figura, o sigui. I tant. Bueno, estan arribant la gent, estan arribant els responsables de la Junta, estan arribant l'alcalde de la població, de Sant Esteve de Sarrovires. També tenim diputades, com està Judit Alcalà, hi ha tres candidates, la de Junts per Cat per Lleida. Bueno, van arribant persones d'aquelles que no han estat mai aquí a la plaça del Caragol, però que volen saber què és la plaça del Caragol. És un lloc que hem rebut molt bé i ja estem preparant la del dia 22, que anem a Madrid, aquest any serà al Cercle Català de Madrid. Per cert, aquest any, com a novetat, aniré a Saragossa.
Cosme, posa'm malalt ja i digue'm el menú que hi ha preparat per avui.
A veure, espera, mira, jo ara veig, de moment, espera un momentet, espera, que t'ho farem honor. Mira, me diuen que no, per què no? Me diuen que no. No, això és paté, en aquest moment, a veure.
No que ho provis. No que ho provis.
Se sent bé o no?
Sí, clar que s'escolta, eh?
Ah, bueno, pues escolta. És molt bo aquest paté, és molt bo el paté de cargol, eh?
Va, explica'm, què heu preparat per avui?
Paté de cargol, tempores de cargol, trinxat del Pirineu, amb una carn també de vedella, alguna petita exquisitesa de bacallà, uns bunyols, i després també tenim la pera de Lleida rellena, farcida, que està molt bona, és una novetat. A vegades se feia amb nata per dins i altres vegades amb xocolata, i després també no poden faltar els granados, no poden faltar les gominoles, coses d'aquestes.
Molt bé, doncs... per cert, tens l'Octavi Pérez al costat?
Critica el David, sí. Volte per aquí. Bueno, suposo
no,
que...
No, l'Octavi, a l'Octavi.
No, és que l'Octavi no...
Ah, bueno, pues escolta. L'Octavi Pérez ja sabeu que ten, és el propietari de la concessió de Hyundai a Lleida, que ajuda a portar-vos a les diferents sortides del Caragol Tour. Si no és aquesta, serà la propera.
Bueno, ja, sí, sí, ell estarà aquí, està a punt d'arribar. Bueno, i aquí tenim moltes persones que han vingut. Pues mira, tinc totes les cases d'Aragó, de Catalunya, quasi bé, la del Prat, la de Cerdanyola del Vallès, la de... Bueno, estan aquí el president dels extremenys de tot Catalunya, bueno, tots els que han pogut arroplegar, i han dit, bueno, pues us portem cap aquí, faltaria més, perquè veguin el que és el cargol.
Que, escolta, els hi has de dir que després això ho han d'explicar, No s'ho han de quedar per ells, ho han d'explicar.
Mira, jo tinc la persona que millor cargols fa de tota Lleida. Tinc el Josep Vila, saps qui és, no? Hòstia. Aquell sí, que tu, quan vas vindre a la meva festa, te vas acabar totes les croquetes de cogido.
Escolta, això li dius a tothom i no és veritat, si jo vaig arribar dels últims, a més.
Com que vas arribar dels últims? Ah, que eres aquell que feia les fotos al final.
Claro, és que...
Josep Vila, quines són els cargols que més agrada a la gent? A la Llauna, a la Gormanta...
A la Llauna, però és en plan de restaurant, perquè és en plan petit. En grans quantitats no pots fotre la Llauna, és de fotre la Gormanta, en cassoles grans.
Però aquest cap de setmana has tingut un èxit fent cargols.
Han fet per 500 persones a l'Albi i han quedat dinant popular per 500, que sola de tros.
Déu-n'hi-do, no?
Però, és caragols en car, que també els pots separar, si no t'agraden, però sí, sí.
Per cert, quants caragols consumeixes tu en una setmana a casa teva?
Suposo uns 70-80 quilos cada setmana, fem.
Cada setmana? Tindrem suficients 14 tones de caragols o s'encomaneu any per poder tindre tants caragols a la plec?
No n'ha faltat mai. No n'ha faltat mai.
I si no plou, què passarà?
No, els comprarem en un altre país que plogo.
Els importarem, Cosme.
Els importarem. Josep Vila, que sabeu que és el de Mr. Prat, que és el que s'acompanya, ell va a la furgoneta, s'emporta el seu equip, que ho té aquí, estan fent les seves cerveses, però ells són els que preparen els cargols. L'escola d'hostaleria són els que porten tot fet allà a l'escola, en tèmpores i tot això, són els que ho preparen, estan a cuina els xavals i la resta estan a taula. Bueno. Per tant, Ricard, ho sento, te tinc que deixar perquè me quedo
pues
sense...
Res. Escolta, Caragol Tour, gaudeix-lo i m'ho expliques aquesta setmana.
Ah, per cert, espera un momentet, aquesta tèmpora dedicada al Xavi Pérez.
Vinga, no, si t'està escoltant.
No, però això ho fa, per ficar l'identitat, és que faré.
Vinga, Cosme, que hem de parlar d'esports. Gaudeix.
Adéu, sort.
Adéu. Hem fet aquesta connexió amb el Caragol Tour 2024, hem començat a Barcelona, perquè quedarà un menú de caragolada fins al mes de maig, que és quan tenim la darrera cap de setmana del mes de maig, que és quan tindrem l'aplec del Caragol a Lleida.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Com li agrada fer-te dentetes, Xavi,
Sí, jo veig que sí, ja. Sí. Que m'enyoren.
Xavi Pérez, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Claro, és que això de començar a parlar de caragols, menús, històries...
Sí, hi ha aquestes hores.
El problema és aquestes hores. El Cosme, com que ho sap, doncs fixa't que avui ha agafat una torrada i se l'ha pres en directe perquè l'escoltéssim. És que ja està bé, ja. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, clar, l'Albert té un problema, o un perill.
Sí.
Clar, està a casa i pots fer un viatget cap a la cuina, tenir cosetes per picar aquí al costat de l'ordinador, eh?
Sí, bueno, molts, eh? El problema ja en tinc molts, eh?
Bueno. Bueno.
No, en el sentit del que parles. No, però sí, evidentment, doncs mira, és que precisament sembla que tinguem telepatia. M'has enganxat, doncs, parlant de la cuina.
Veus? No, home, és que és l'hora, si jo ja ho sé, que és mala hora, això, eh? Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, doncs anem a revisar, perquè és que, clar, és veritat, fa 2 setmanes que no parlem.
Tres.
I, bueno, han canviat coses, algunes a millor, d'altres s'han posat més divertides. Per exemple, amb hoquei, Xavi, importantíssima, vital diria, victòria del Lleida Llista, la seva visita al Girona, que és rival directíssim.
I molt bon partit,
2-6.
Van jugar molt
bé.
Sí,
ho vaig veure.
Podem somiar fins i tot a no lluitar per fer la promoció, però el calendari del Lleida Llista és...
El Barça, ara ve el Barça.
És horrible. Barça, el quart i el cinquè, Reus i no sé quin és l'altre.
Però bueno, jo crec que la feina està feta i la por que hi ha del baix directe ens retreurem del món. Sí que tindrem que jugar als play-offs, però bueno,
ja veurem.
Ja veurem què passa.
Jo no sé si tinc la mala sort o la bona sort, quan he vist la lliga per la televisió sempre li ha acabat partits molt bons.
Sí, jo crec que...
Perquè a Champions...
Bona sort, bona sort, serà.
A Champions, quan van jugar davant de l'Oporto, era d'igual a igual, no? I ahir Nico Ojeda va fer un partidàs. I mira que quan era 2-2 el partit, vaig dir, és increïble que vagin 2-2, sí, però després però encara sort del 2-6. I acabo únicament amb dues coses d'hoquei. Primer, també el Gran Vilassana, que no ens ho dirà Albert Square, l'1-3 a Gijón, històric.
Sí, és raro,
I fixa't tu, ara jo amb el Palau Tordera, i el Fraga, Fraga, Corunya, Palau Tordera i Vilassana, no? Es podria fer a Lleida aquesta Champions femenina, sí, que no sé on se farà. I per acabar, de l'hoquei masculí, me va agradar molt el temps mort d'Edu Amat, que no l'havia escoltat tampoc amb altres transmissions, solo he vist un partit a casa davant d'alcaldes, però sobretot el va fer amb 1-2 en victòria, i va dir, i va agradar perquè dia el problema que havia amb defensa, i no l'entenc tant, no? Però del bloc defensiu i el que havien de fer, i em va agradar perquè no era allò de, va, lluitem, guanyem, que portem l'escut d'això, que us, no ho suporto, no? Que no ho suporto, no, perquè era una qüestió tècnica, molt bé, de el bloc atacant, diguem, amb atac estem bé, però aquí ens estan agafant, i per tant hem de parlar i ens hem de col·locar millor, i per tant m'ha agradat molt la intervenció també d'Edu Amat com a sofà de casa, eh? Parlo com a espectador.
Albert Escuer, el Vilassana femení.
No, espectacular. Era el Gijón, recordem, Gijón, vigent campió de Champions, sí, de Lliga, de Copa i de Supercopa. Vull dir, poca broma, eh? O sigui, estem parlant d'un del principal transatlàntic de l'hoquei patins femení estatal. Jo vaig veure el partit també i, ostres, em va semblar absolutament espectacular, perquè el Vilassana venia de perdre 2-3 el partit d'anada, es fica 1-0 el Telecable Gijón, i no només no baixa els braços, sinó que ha aconseguit donar-li el tom amb dos gols de Victoria Porta, un de Lucia Agudo i un partit descomunal de Sandra Coelho. Jo feia molt de temps, i de fet el mateix Lluís Rodero em va fer esmena a la roda de premsa, jo feia molt de temps que no veia una exhibició d'un porter, en aquest cas una portera, en un partit d'hoquei patins com el que va fer la Sandra Coelho, que va acabar, bueno, desquiciant al Telecable. Té molt mèrit, té molt mèrit. La Final Four ja ha dit el president que no es farà o que no la demanarà el Vilassana. Ja sabem que les relacions entre el Ramon Port de Vilassana i la Federació Espanyola doncs no són molt fluides que tinguem, hem tingut moltes enganxades en els darrers temps, i ha dit que no la demanarà, i bueno, veurem a on toca. Recordem que l'any passat el de Vilassana ja juga la final contra el Gijón, que l'acaba perdent.
Sí, és veritat.
I a més, hi ha una cosa, gràcies a... perquè sempre s'ha de dir, aquestes coses a vegades passen, a l'honor i que van enaltir l'esport de Fraga i Benfica, Vilassana està on està, perquè si haguessin fet biscotto, com s'ha vist amb altres esports, doncs aleshores el Benfica i el Fraga van passar.
Biscotto és
acordar un resultat.
Acordar un resultat que vagi bé als dos.
No, però que no el van fer, eh? No, jo he vist hasta mundials fer-ho futbol, s'ha vist molt, eh? I per tant, sempre aquell honor d'aquell partit que va situar el Vilassana classificat, perquè van quedar 2-2, i ara el Vilassana ha superat el Gijón, això sí, a la pista, no?
En altres esports, no, Sergi, el futbol, que de vegades...
Sí, correcte, futbol masculí. Tens raó, no, tens tota la raó.
Que el que passa al futbol, que passen moltes coses rares, passa a tota la resta d'esports i no.
Vull sí, no, tens tota la raó, el futbol masculí, correcte. I bueno, però crec que amb algun altre també ha passat, potser.
Jo vaig estar veient el partit i és cert doncs, que la victòria, més enllà de que, ostres, et deixa dos punts de la salvació directa, que és molt complicada pel tema calendari, però el que sí fa també és gairebé garantir-te el factor pista en un hipotètic play-out que seria contra el Girona. I, ostres, jo després de veure el partit d'ahir, jo crec que el llista és bastant superior a la Girona. Sí. És cert que en un play-out en el qual te jugues tota la vida o mort, doncs, bueno, hi ha altres condicionants, no? Però esportivament, a mi el llista em va semblar bastant superior al Girona i crec que això també és una bona notícia.
Sí. En bàsquet femení, el Cedis La Seu va tenir una important victòria a casa davant de l'Estudiantes, 68-63. No sé si pràcticament definitiva o no, però importantíssima. Falten dues jornades i es necessitava aquesta victòria. I en bàsquet masculí, el Força Lleida segueix la seva ratxa triomfal de partit i victòria, 81-56 davant del Valladolid, de la mateixa manera que l'Estudiantes està desplomant d'una manera estranya.
A part d'això, el Força Lleida va fer una primera part impressionant.
Sí, 30 punts, es va posar 30 punts.
Algo increïble. Feia temps que no ve tan bàsquet a primera part, hasta ahir.
El Força Lleida...
El Barça, li va posar un meneo a Madrid.
També el Força Lleida és cinquè a la classificació, perquè els que dels de damunt seu, llevat de l'Estudiantes, que ara ja el tenim a sota, No falla ningú, tampoc, eh?
Sí, però ara ens queda més l'Albert. Nosaltres convenyem, com ha dit el Xavi Pérez, i va ser una jornada on Corunya guanya de 3 a la pista d'Ourense, on Sant Pau Burgos, d'una manera increïble, jo
sí,
no entenc
però
res.
Guanya.
Sí, bueno, però mira, però no, però dic que guanya la pròrroga davant del Càceres,
sí, sí.
2, i fa fora l'entrenador, que ara Albert Escuerre ens ho dirà, i on també doncs, a la pròrroga guanya el Guipúzcoa, no? És a dir, la... us estem dient que està més enllà de l'elogi. Jo, aquell partit del Corunya va ser l'última derrota a casa, però aquell esprit, aquella lluita, aquella cohesió me va donar unes molt bones vibracions. Molt bones vibracions, perquè l'esport és això, és molt difícil d'aconseguir-ho, no? És molt, molt, molt difícil, però que perdíem de 10 a falta d'un minut i mig i vam tenir la bola per guanyar, no sé, em va donar unes molt bones vibracions que bueno, s'estan demostrant partit darrere partit. Ara tenim una setmana de dos.
De dos.
Juguem dimecres al camp de, a la pista del Real Betis i el diumenge davant de Alacant.
S'ha refet, el Betis. Bueno,
Albert Escuer, 6 jornades queden. La primera posició està a 2 victòries. Tampoc
tres,
ha estat tan lluny.
A 3.
Bueno, a 3.
Però si no és important, sí. Aquesta.
I, bueno, mira, somiar està bé, però anem a assegurar el factor pista, no?
Sí, sí, home, l'ascens directe, com bé diu el Sergi, són 2 partits en Corunya més l'Averaix. Sí. O compte que aquesta setmana, aquest dimecres, hi ha un Corunya-Tifona.
Sí, Tifona, sí, clau.
Amb un més 11 de Corunya al partit d'anada, que jo crec que pot decidir l'ascens directe. Si Corunya guanya a Tifona, jo crec que ja ho tindria fet. Si guanya Tifona, compte, que hi ha liga, hi ha partido, com diuen, i nosaltres, evidentment, doncs ho ha explicat molt bé el Sergi, no? És que aquí, vull dir, Sant Pau guanya en 2 pròrrogues, Guipúzcoa guanya en 1 pròrroga, Estudiantes perd, però sap que per a la pista de Tifona, a la camp perd, vull dir, és molt complicat. I aquesta setmana tenim els 2 partits més complicats sobre el paper, ja sabeu el que penso, us dic sempre, que cap rival és fàcil, però sí que és cert que els 2 partits que ens queden amb equips de playoff, que són Betis i Alacant, doncs són aquesta setmana. Si som capaços de treure'ls, jo crec que tindrem un 70% del factor pista assolit. La pena és que, clar, hem parlat moltes vegades, no? Els clubs miren calendaris doncs, al mes de març, no? Quan els calendaris jo crec que s'han de mirar al mes d'agost, perquè coincideix que diumenge juga el Lleida a les 12 i juga el Força Lleida contra l'Alacant a 2:15 d'1. I són 2 partits que no es poden canviar perquè el Lleida juga amb un Balear i perquè els horaris del Força Lleida els fiquen a la tele. Clar, si mires ara d'intentar canviar un dels 2 és impossible. Si s'hagués mirat tant temps, doncs segurament s'hagués pogut fer alguna cosa, però...
Perdona, i el hockey amb el Barça?
Una putada, amb perdó, que la gent li has de fer decidir entre el papa i la mama.
No, i el Lleida allà està a Barça?
Que va a l'Arris Nori, que va a Camp d'Esports.
Perdó, i el Lleida allà està a Barça?
No, ja descansa aquesta setmana. Ah, encara sí, bo això, perquè és que si no, el Lleida allà està a Barça, en principi és diumenge a les 12 també, sí, però sí, no aquesta setmana, sinó la següent.
Bueno, doncs mira, la meitat de la temporada te la jugues ara en una setmana, que és un problema això, però bueno.
No la juguem, estem de manera fantàstica.
No, home, veure, fantàstic, sí, fantàstic, però si quedes del 2 al 5 tens factor pista a favor i si no.
Bueno,
però ara no em fa por el factor pista en la dinàmica que van els jugadors. No.
Mira, jo crec que havíem...
No, el primer quart va ser espectacular, eh? Bueno, l'altre dia espectacular.
Que guanyar a Sevilla és difícil, eh?
Jo prefereixo tenir el factor pista a favor.
Sí, però si guanyem a Sevilla... Si guanyem a Sevilla, el que diu l'Albert Escuer, ui viu el que passa amb el Corunya-Tizona, eh?
No, si guanyes, si guanyes el Betis i l'Alacant, que són 8è i 9è, doncs el factor pista se't posa molt de cara, que és el que deia l'Albert, amb 70% de
probabilitats. Però jo parlo del primer lloc, de tenir aquesta il·lusió, de tenir aquesta il·lusió, de tenir la il·lusió, cap pressió, de tenir la il·lusió, se'l parlo, eh?
Ja, per a primer lloc, Sergi, tu tingues en compte que queden 6 partits.
Bé, però si Corunya perd... Sí, però...
Corunya de 28 n'ha perdut 6.
Sí, però nosaltres tenim un avantatge, Albert, un avantatge, perdó. Amb els equips de zona mitja, els estem guanyant tots. Zona mitja, fins ara els han guanyat tots, no? I veig que els rivals, el que tu dius, 2 pròrrogues, 1 pròrroga, de 3 va guanyar Corunya a Ourense, els hi costa més, no sé, aviam, això són els resultats.
Però és que el Força Lleida és 5è, n'han de fallar 4 damunt.
Però ha passat una victòria, eh? No, hi ha partits entre ells,
Acabo el raonament. Corunya, en 28 jornades, ha perdut 6 partits.
Sí.
En queden 6. Per ser nosaltres primers, hauríem de guanyar els 6.
Sí, això sí.
Corunya perden 3. I després, Tizona, en qui tenim l'averaix perdut, doncs també n'hauria de perdre dos. Sant Pau, en qui tenim l'Averaix perdut, també n'hauria de perdre dos.
Però hi ha enfrontaments... Però
i dimecres... el tema dels Averaixos, quan parlem més d'una setmana aquí a la tertúlia, és un problema perquè tres estudiants els tenim perduts en tots, en la qual cosa, dobles, triples i quadre, plus, sí. Empats,
també ens perdem. No, que hauríem de guanyar el 6, que és indiscutible, però dimecres per o Corunya o Tizona en perden un, segur. Perquè hi haurà un perdedor. Sí. Per això he dit que hem de guanyar el 6. És una il·lusió. Parlo de guanyar Sevilla, que és molt difícil, eh? Però potser és el partit més difícil que tenim del 6.
Bueno, va, escolta, anem a la pilota que juga amb els peus. En futbol sala, el futsal Lleida ha guanyat 4-8 al Sant Sadurní. Segueixen líders. El Mollerussa patint, però va guanyar el seu partit. Estan fora del descens amb 34 punts a la posició 13. I el...
Ricard, si me permets un incís, sí. ara que cites el Mollerussa, jo ja sabeu que he estat molt crític amb el tema arbitral en diferents esports,
sí, home, sempre ho
però
ets,
també
sempre
he dit moltes vegades que al final te donen i te prenen. Hem parlat abans del partit del Vilassana a Gijón. Sí. Jo crec que Gijón està molt enfadat i amb raó. I el partit del Mollerussa-Reus, que jo vaig veure, és un escàndol. Però un escàndol a favor del Mollerussa brutal. Sí. És cert que a la primera volta no es pita un claríssim penal del Reus que es pogut fer que el Mollerussa. Però de la mateixa manera que moltes vegades soc crític cap a una banda, doncs ara soc crític cap a l'altra, que al final és ser crític cap a la mateixa banda, que és cap al nivell de l'arbitratge, que la majoria d'esports és indecent. Lo de Mollerussa, li anulen tres gols als Reus, no xiulen un penal claríssim, és tremendo, és tremendo. El que passa és que, bueno, pues, ara ens ha tocat doncs afavorir.
Bueno, ens ha tocat la cara i a vegades et toca la creu.
És la compensació.
Vale,
sobretot l'últim gol, Grup 3... Perdó, l'últim gol sí que és increïble, aquell del fora de joc, i també l'he vist per les xarxes.
Vinga, grup 3 de Segona Federació. S'ha posat com la Premier. S'ha posat com la Premier. És a dir, a 3 punts tenim a 5 equips. A més, amb enfrontaments entre ells en les properes jornades.
Cuidadito, cuidadito.
El Badalona Futur va perdre el seu partit, segueix amb 56 punts, líder.
I ha perdut l'entrenador.
El Lleida Esportiu ha tornat a pujar a la segona posició a 2 punts, 54, amb el gol Averaix perdut, perquè ara sí que s'ha d'anar mirant aquesta història. I amb 53 punts tenim a l'Europa, a l'Hèrcules i al Sant Andreu. No en descartem cap d'aquí,
no, cap.
Mira, crec que està un 20% de possibilitats. Aviam, hi ha 3 equips.
Perdó, i queden 4 jornades. 12 punts queden,
Sí, acabo en 30 segons. Hi ha 3 equips que ara depenen la mà de si mateixos, que són Badalona Futur, Europa i Hèrcules, per tenir enfrontaments directes. El Lleida, curiosament, ha d'esperar una derrota.
I Lleida també?
No, depèn de si mateix, no. Ara t'espiro. El Lleida ha d'esperar una derrota del Badalona Futur, per depende de si mateix. I el Lleida i l'Europa, si guanya el Badalona, que l'Europa depèn de si mateix, aleshores entra el Lleida a l'equació.
Si guanya el seu partit, clar.
No s'ha de guanyar tots, això clar. També és indiscutible, no? Però, per tant, com que l'embolic és tant,
s'han de guanyar tots els partits.
Per ser primer. Sí, sí. La cosa bona és que virtualment estem a 2 punts, matemàticament, de la promoció. Això sí.
Bueno, amb el Torrent tenim el playoff perdut.
No,
el
tenim guanyat 4-1-2-0.
No, doncs queden 12 punts, estem a un punt.
A un punt, val, a un però punt. Bueno, vull dir virtualment. Val. Aleshores és, com que cada jornada pot passar tantes coses, l'únic important és, en el cas del Lleida Esportiu, centrar-se en el Penya Independent, guanyar el partit i després a veure què passa, perquè tenim Cerdanyola que se juga la vida i després dos rivals directes, Europa al Camp d'Esports i el Rico Pérez davant de l'Hércules. És l'únic.
Si us en recordeu, fa temps que us vaig dir, atenció a l'Europa, que...
Sempre. Que però de totes maneres, el futbol com amb el bàsquet i l'esport...
Ull, el que ha dit el Sergi, que l'Europa depèn de si mateix.
Sí, sí. Però també el Lleida, si l'Europa li guanya el Badalona.
Sí, però veus, però és un sí.
I també l'Hércules.
L'Europa sí que depèn de si mateix, no? Perquè i l'Hércules, que l'havíem donat per perdut, també.
Sí, l'Hércules avui depèn de si mateix.
I podríem quedar quarts.
No, o cinquè, mira el Sant Andreu, o primers.
Sí, el Sant Andreu
si el Badalona per un partit, el Lleida també depèn de si mateix, com l'Hércules i l'Europa. I acabo. Fixa't tu com és el futbol i com és l'esport abans que diem, l'esport. El carreró fos que per mi és l'esport. El Badalona Futur, al minut 90 del camp del Sant Andreu, guanyava 0-1. I tenia segon el Lleida a 7 punts, a l'Hèrcules a 9, a l'Europa a 11, i jo dic, ja han pujat, jo pensava, era normal, ja han pujat. Doncs mira, li marca el Sant Andreu al 93, hi ha una trucada de Gerard Piqué, i hores d'ara s'han quedat amb 56, i encara depenent de si mateixos, però la situació ho tenen també, negra. Com tots. Negra. Negra no, com tots.
Albert Escuer, el tema de l'entrenador és el detonant d'aquestes dues derrotes seguides, o podria ser?
En Ferran Costa perden també davant de l'Andratx,
Sí, però, per exemple, ahir guanya l'Andorra fora.
Sí, ahir va guanyar l'Andorra, per cert, sí. Albert.
Bueno, jo crec que, evidentment, doncs, que te marxi l'entrenador a 5 partits per acabar la temporada no és una bona notícia, però com bé ha dit el Sergi, crec que ho ha apuntat, amb el Ferran Costa perden Andratx. El que no és normal és que el Badalona en 28 jornades havia perdut 2 partits.
Clar.
Això és el que no és normal. Jo havíem parlat moltes vegades, no? Que quan no podia guanyar, com a mínim empatar. Bueno, doncs ara seria girat. Ficar l'exemple, doncs el Sergi, del dia del Sant Andreu, que va veure el final del partit, i ja és un partit que té controlat i una falta tonta, perquè és una falta tontíssima, lateral, l'enrosca, porter se la menja i acaben cedint, doncs, 2 puntets que ja tenien a la butxaca. Aleshores, jo crec que el que no era normal era això, no? Que valor només hagués perdut 2 partits en 28 jornades.
Bueno, jo discrepo, perquè l'entrenador fa molt, i l'entrenador amb 5 partits, malgrat que hagi perdut en l'Andratx, tenia el cap en un altre puesto. Havia de mirar per qui ficava la maleta.
Bueno, va. No, però...
que insisteixo, evidentment no és plat de bon gust.
Home, clar, el Xavi vol dir que físicament hi era, però claro, que
però el cap potser
mentalment ja no estava
bueno, però
pel partit.
Ens entenem en nosaltres, perquè al final l'únic que podem fer és nosaltres guanyar el Penya Independent i a veure què passa.
Bueno, a veure, Lleida Esportiu.
Al final el futbol, jo crec que el Valdano que deia que el futbol són estats d'ànim, no? I nosaltres no som el clar exemple. Vull dir, fa una setmana la gent volia cremar el Camp d'Esports. Quin desastre, no pot ser,
sí.
Ara ja estem parlant de que no, és que pujarem directe.
No, home, no.
Però, a veure, centrem-nos. Sí. Com ha dit el Sergi abans, juguem contra el Penya Independent i dilluns venim aquí, parlem i mirem a veure com està, perquè passaran moltes coses.
No, és brutal. Ara, com ha dit el Ricard.
Hi ha moltes combinacions possibles.
És que passem del blanc al negre amb una facilitat que és tremenda.
Jo insisteixo molt, que és disfrutem-ho, sí, perquè fa 2 anys van celebrar la classificació per un playoff amb una invasió de camp. I ara hi ha una mica la sensació de que fer el play-off, home, no li era un fracàs, però sí
però,
que...
Però, Albert, l'any passat, fa un any, estàvem per baixar, a 4 jornades per acabar el campionat, estàvem per baixar, estàvem en descens.
Sí, fa un any.
Hi ha un any, ja no me parles de 2, fa un any.
Vale, a tot això, perdoneu...
No, no, dic que fa 2 anys...
Sí, també.
Sí, hi va haver un esclat d'eufòria, que la gent hi va haver una invasió de camp. I ara sembla que fer un play-off, ostres...
No, sí, per mi.
Disfrutem-ho i fem invasió de camp, també, si guanyem el Penya Independent, ens assegurem el play-off.
Ah, sí? Correcte, perquè és el puntet. No, que ens multaran i ens quedaran al camp. No fem camp invasió, sisplau, cap invasió.
Ens queden 4 minuts per arribar a les 2. Hi ha un assumpte extraesportiu al Lleida Esportiu.
Oh, només un?
Bueno, de declaracions creuades entre l'exdirector general de Lleida Esportiu i el club, amb diners per mig, de els he posat, no els he posat, me'ls has pres, te'ls has quedat. Això pot acabar influint esportivament?
No, esportivament no.
Vale.
Però esportivament el que s'ha de fer és pensar si els números que et donen a la roda de premsa són correctes o no.
A mi em mereixen molt els números, ja.
Pues jo te pregunto si són correctes o no.
Jo crec que el que diu Xavi Pérez és el correcte. A mi el tema Jabalí s'acabarà el jutjat i ja s'ho faran. Però la clau és aquest número que va donar, el 1,8 que es deu a Hisenda i els 3,3 menys 1,5 que és 1,8 a Seguretat Social. Per tant, és 3,6. Jo me'ls crec, perquè no m'has de creure. Aleshores, el debat un altre dia, perquè això seria molt llarg, és si amb 3,6, que ja a hores d'ara reconegut d'institucions públiques de deute, doncs el Lleida Esportiu té pla de viabilitat o no. Jo igual dic que sí, Xavi Pérez igual diu que no. Però ara per fi sabem la quantitat, que el 2011 no la sabíem. El 2011, com van fer la suspensió de paga, bueno, jo de la unitat productiva, no ens van dir mai el que devíem. Ara sabem el número. Xavi, 3,6.
Però jo no m'ho crec, eh?
Ah, bueno.
Albert Escuer, ja, tu creus o no tu creus?
Sergi, jo, permet-me, no sabem el número.
Bueno, van dir, sí, 3,6.
El número segurament el sabràs aquesta setmana en documents,
val.
Però no ho sabem, ens ho han dit.
Que si afecta
esportivament, bueno, jo crec que no. El que sí que és veritat és que hi ha gent que venim defensant aquí des de fa molts mesos que no li diuen la veritat ni al metge, i ara s'està demostrant que o Pereira o Jabalóyes, els dos, efectivament, no li han dit la veritat ni al metge.
Val, no, això sí, això és un conflicte. Això, aquí no entrem en el debat, i el jutge haurà, la jutgessa haurà de dictaminar, i és un tema, si aquests 80 milions es posa un o l'altre segons les versions. Això, però no és un tema que a mi m'afecti, t'ho dic, ni a Quadri ni a ningú. Ara, el tema és, de com a club, jo crec que el més important és, passa que ara hem de pensar en el Penya Independent, el més important és que m'acabi, amb els 3,6. Aquest sí que és important. Per mi, Albert?
És que, bueno...
No, la clau.
Per què no? Perquè...
Xavi Pérez no es creu aquí. Ah, bueno.
No, i són més.
I si són 3,6? No, jo no sé. Jo no tinc cap prova.
No, i ells tampoc.
Ojo que no sigui menys.
Ah, menys, no, mira, menys. Mira, Xavi Pérez diu un mes, Albert Espuer diu menys.
Bueno.
No, però és important això, eh? Perdó, sí, aquesta és la clau.
Segurament l'Albert Espuer tinc els números millors que jo, però jo te torno a dir que no és veritat.
El president ha dit que aquestes
propers... Mar Torres va dir que
els propers dies presentaran un pla de viabilitat i tota la història.
És que és normal.
Correcte.
No, de viabilitat i l'objectiu és pujar a Primera Federació. Ara ja l'han dit, eh? L'objectiu
si es puja, està bé, però si no es puja... Bueno, no, la Primera Federació és la més deficitària del futbol mundial.
Sí, bueno, però vull dir que l'objectiu és aquest. Sanejar i... O sigui, sanejar el club i l'ascens a Primera Federació. Correcte. Aquest és l'objectiu. Si no es puja, podrem parlar o no de fracàs. Jo crec que sanejar econòmicament el club potser és més important que, que la part esportiva.
Total.
Però bueno,
per mi no serà futura. Un fracàs, però cap esport. Això sempre me la vaig apropiar a la frase d'Albert Square de fa un any. Com està l'esport lleidatà, totes les permanències són un èxit. Com estem a totes les categories. I un ascens ja és un miracle.
Bueno, a tot això, el Balàfia Volley ja va certificar el seu descens de Superliga 2.
Que costi.
Bueno, l'any que ve tornaran a armar un equip per mantenir-se o pujar. Això funciona així. Albert Square.
I el picat està a 0, de pujar. Okay.
Sí. Bueno, sí. És el millor club de Lleida, les d'ara, Albert?
Sí.
No, masculí i femení.
Ja veuràs, no? I si puja el Força Lleida, si puja el Lleida Esportiu...
No, tenim 6 ascensos, 7 o 8 ascensos damunt de la taula.
És que la Diputació ha dit que no farà cap més carretera.
Bueno. Albert Escuert, Xavi Pérez i Sergi Tor, com sempre, un plaer, gràcies.
Adéu-siau, bon dia, Albert.
Adéu.
Vinga, sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Si quadre tot, déu-n'hi-do esportivament quina ciutat tindrem. Demà hi tornem a les 12:20. Ara amb la Pilar García Muñiz et poses al dia.